Atenció amb aquestes dades. Els Mossos d'Esquadra van atendre l'any 2021 1.186 persones majors de 65 anys víctimes de violència a la llar. 794 eren dones i 392 homes. Són dades que s'han conegut a la jornada del moviment per aturar el maltractament a les persones grans, coincidint amb el Dia Mundial de la Presa de Consciència d'aquest abús i de violència. Avui en parlem amb en Jordi Muñoz, que és portaveu del moviment per aturar el maltractament a les persones grans. Jordi Muñoz, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta'm, parlar d'aquests números et posa la pell de gallina. Com pot ser que estigui passant això en ple segle XXI? M'ho expliques?
Bé, el pitjor és que aquests números no són la realitat. Aquests números estan molt per sota de la incidència dels maltractaments que reben les persones grans actualment a la nostra societat.
Pitjor m'ho poses?
Sí, perquè en realitat això només són el nombre de denúncies i maltractaments a la llar. Això significa que són persones que s'han atrevit a denunciar els fets a la policia, a Mossos d'Esquadra. Però moltes persones, sigui per dependència emocional, sigui per altres relacions, no s'atreveixen, no tenen força, o estan molt vinculats per la persona maltractadora i no fan la denúncia. Després també tenim altres persones que pateixen abús econòmic, que està creixent d'una manera terrible i que tampoc consten en aquestes dades. I després tenim moltes altres tipologies de maltractaments de persones grans que no s'arriben a denunciar i d'altres que no es denuncien perquè no són delictes, però no per això no vol dir que no siguin maltractaments.
Uh-huh. Jordi, el maltractament està malauradament creixent i cada vegada detectem més situacions. Es parla del sector residencial, però també detecteu moltes situacions a les llars d'un entorn conegut com familiars i de cuidadors.
Sí, és cert que no disposem de dades concretes perquè hi ha molt pocs estudis que ens parlin de maltractaments en qualsevol àmbit de persones grans, però la sensació dels professionals i les professionals és que hi ha molt més maltractament en els domicilis que en els centres residencials. El domicili és un centre on no és accessible, on es pot amagar tot molt més, on es pot aïllar la persona que no tingui contacte social i no es pugui tractar aquest maltractament, i per tant és un lloc que potencia la possibilitat de patir maltractament si no s'estableix xarxa, si no s'està en contacte amb la societat. En canvi, en un centre residencial hi ha un conjunt de persones que conviuen, dels familiars, de professionals, i la detecció és més possible. Ens preocupa tots els maltractaments, òbviament, però el que preocupa molt és com podem detectar en aquell domicili on no podem accedir, on no tenim informació.
Uh-huh. Els professionals detecten cada cop més situacions, no? I és més difícil intervenir perquè moltes vegades la persona gran protegeix l'entorn del maltractador perquè tenen una relació de dependència, no? Ja sigui física o emocional.
Sí, correcte. Es fa molt difícil aquesta detecció perquè si la persona no t'ho verbalitza o si no hi ha algú d'entorn que ens ho expliqui, no podem accedir. També estem detectant més perquè les professionals i els professionals cada cop estan més formats, estan més sensibilitzats, comencem a disposar de guies d'actuació, a fer més coordinació i això es permet l'actuació, però tenim una gran barrera que és a vegades la pròpia persona gran que no vol seguir endavant perquè, sobretot, molt tipus de dependència emocional o de pors, fins i tot, i no volen perdre. És l'únic, no? Moltes vegades diuen, és que si jo denuncio aquesta situació, el meu cuidador ja no el tinc mai més, o el meu familiar no el tinc mai més, és l'única persona que tinc, i hem de poder entendre que hi ha altres opcions, que hi ha altres persones que els poden ajudar a tenir una vida digna, que no tenen per què estar submesos a aquella única persona que a més es està maltractant.
Uh-huh. Aquest moviment vostre, aglutineu 85 entitats públiques i privades i esteu reclamant canvis legals i més recursos.
Sí, de fet és una reclamació històrica. Si nosaltres mirem altres tipus de violències que tenim a la societat, com la violència masclista o la violència cap a la infància i adolescència, tenen recursos propis, tenen legislació pròpia. És a dir, hi ha possibilitats dintre la dificultat de que sempre en situacions de maltractaments o de violències almenys tenen alguna possibilitat d'anar-hi. El problema que tenim avui és que no tenim un marc legal específic per a persones grans, que sigui un marc de mínims. No demanem cap privilegi ni estar per sobre dels drets d'altres poblacions d'altres edats, sinó com a mínim que quan una persona tingui una edat avançada tingui uns mínims. Però també, sobretot, que hi hagi un apartat específic amb maltractaments. Si les administracions, les entitats, els professionals estan detectant que això està creixent, i possiblement està creixent més que altres col·lectius, hem de donar recursos i, a més, no hem de perdre a no fer coses simplement per les xifres. No, és que hi ha un tant per cent, que no sabem quin és. És igual, és que hi ha persones grans que estan patint molts tractaments i com a societat i com a administració no es pot permetre. Vull dir, no podem permetre que la societat ergui persones maltractades, tinguin l'edat que tinguin, no?
Efectivament. Perquè, clar, vosaltres el que demaneu és que les persones grans víctimes de violència a la llar o on sigui rebin el mateix tracte i protecció immediates que les dones o els infants víctimes de violència, perquè actualment sol·licitar mesures de suport pot durar aproximadament un any.
Sí, una persona que necessita una mesura de suport li durarà un any o més, depèn quins territoris, depèn quines poblacions, i després tampoc no tenim judicis ràpids per persones que estan patint una violència a la seva pròpia llar. Pues ens trobem moltes dificultats. No tenim recursos assistencials i d'assessorament per a aquestes persones. Una persona que està en situació de maltractament necessitaria poder parlar amb un professional de psicologia, amb un professional de treball social, amb un professional de l'àmbit de l'advocacia, és a dir, algú que t'informi de tots els aspectes que has de tenir en compte i que aquesta persona se senti acompanyada per tirar endavant aquesta situació, per poder sortir-ne, perquè sàpigui que la societat i les administracions en general estan darrere, no? De la mateixa manera que tampoc tenim habitatges per persones grans maltractades.
Quan
una dona més jove pateix maltractament i, malauradament, l'única sortida que li donem és que marxi, però no sé si que és la persona maltractadora, però acaba marxant la dona, almenys en cases d'acollida. Hi ha altres recursos. Amb infància passa el mateix, hi ha recursos alternatius. Amb persones grans no hi ha aquest recurs alternatiu. Una persona gran, quan pateix maltractament, l'enviem a un centre residencial. I no sé si el centre residencial és bo, és que no és el recurs perquè hi ha persona. Imagina una persona amb 80 anys que té una dependència lleu o que no té cap tipus de dependència, que fa un centre que està pensat sobretot per persones que tenen un nivell important de dependència. No?
Efectivament.
I per tant és com un doble maltractament. No, insisteixo, no perquè sigui un centre residencial, sinó pel fet que no és el recurs adequat per aquella persona.
S'han de canviar tantes coses, Jordi, i malauradament estem en una població que cada cop està més envellida, pocs naixements, s'ha de fer un canvi immediatament. No es poden donar aquestes xifres que he donat a l'inici de l'entrevista i que, a més, tu em deies que no són totes les dades correctes, perquè aquí estan només la gent que denuncia i que hi ha d'altres que no ho fan per por o pel que sigui. Jordi Muñoz, portaveu d'aquest moviment per aturar el maltractament a les persones grans. Gràcies per la tasca que feu i tant de bo la cosa canviï ja, immediatament. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per tractar aquest tema i per ajudar-nos a fer discussió i sensibilitzar la societat.
Gràcies. Que vagi bé.
Adéu-siau.